Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola, amics. Avui, al segle XXI, hi ha persones que són discriminades i fins i tot perseguides fins a la mort per la seva fe. El 61% de la població mundial viu en països on no hi ha llibertat religiosa. Són dades que recull el darrer informe Llibertat religiosa al món, que ha editat l'entitat Ajuda a l'Església Necessitada. És el tema principal del programa d'avui, que també compta com cada últim programa de mes de la secció Música sense complexos. Comencem, com és habitual, el programa escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Quart diumenge del temps quaresmal. La festa del perdó. Quart diumenge de quaresma, i l'Església ens proposa meditar la paràbola del fill pròdig i del pare misericordiós que tots coneixem. La paràbola expressa qui és Déu i qui som nosaltres. Jesús explica la història en un ambient de crítica molt dura contra la seva persona per la seva actitud acollidora envers persones considerades pecadores. Acollir menjar amb els pecadors era pràctica habitual de Jesús, que no era entesa i era rebutjada pels responsables de la religió jueva. Ell, amb la seva manera d'actuar, mostrava la manera de ser i de fer de Déu. La meva reflexió vol ser una invitació a identificar-nos amb els personatges. Déu, el Pare, manifesta l'amor incondicional i és el protagonista de la paràbola. La seva actitud fonamental és l'amor incondicional envers el seu fill, perdut, ensorrat i desorientat. Un amor que res ni ningú pot destruir, ni tan sols el pecat i la infidelitat. El pare respecta la llibertat del seu fill, malgrat signifiqui la seva perdició. No deixa mai d'estimar-lo. L'espera cada dia, pateix, i quan veu que torna, no demana explicacions. Li retorna la seva condició i dignitat. A les parròquies i famílies, alguns fills joves i grans han deixat la casa, la comunitat, cercant felicitat, llibertat, passar-ho bé, comoditat. Que sàpiguen que els continuem estimant, que tinguin la certesa que els continuem esperant i que els acollirem amb goig a semblança de Déu. El fill que marxa de casa, imatge de cadascú de nosaltres com a pecadors. El fill vol marxar de la pròpia casa, on ho ha rebut tot, al costat del pare, perquè vol ser més lliure, més feliç i viure intensament. L'experiència li ensenya que s'està perdent, sol, sense res i buit, però encara conservava el record de casa i del pare, i d'aquí arrenca la seva conversió. Experiència de la pròpia misèria, de la pròpia situació d'una manera intensa. Recorda el pare, del seu amor i de tot el que vivia a casa. Es proposa tornar humilment, com a servidor i esclau. És sincer, pare, he pecat contra el cel i contra tu. Ens podem reconèixer en aquest fill en moltes situacions de la vida. Hem marxat de la companyia de Déu. Li hem dit que no el necessitem. Potser hem pensat que així serem més feliços i més lliures. Però la pròpia experiència ens mostra el contrari. Aleshores volem retornar a casa. Visquem el sentit més joió i festiu del sagrament del perdó que ens fa retornar amb el Pare. També podem reconèixer en la figura del fill persones grans i joves que han fet el mateix procés, allunyant-se de la fe de l'Església de Déu, cercant felicitat, sentit. El fill gran, el fidel, el complidor, també necessita conversió. És la figura dels que mai han deixat la casa, almenys teòricament, sempre han estat prop del pare, però no són com el pare, i volen impedir la seva generositat i misericòrdia. El seu problema és que sembla que s'ha quedat per força i no ha estat feliç. Sovint ens passa com el fill gran de la paràbola. No hem abandonat a Déu, ni la fe, ni l'Església. Hem estat fidels, però no feliços. També ens hem de convertir per valorar el regal que és haver estat sempre al costat de Déu i hem d'aprendre a ser com ell. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Cristina Jiménez, que és catequista de la parròquia de Calella. La tenim aquí a l'altre costat de la via telefònica. Benvinguda, Cristina.
Hola, benvingut.
Gràcies per estar avui amb nosaltres, per aquesta col·laboració, quan vulguis.
Moltes gràcies per haver-me convidat i poder compartir amb vosaltres què significa, no, la Quaresma per mi. Per mi significa un moment de preparació espiritual, i més que formular-me en sentit negatiu que no he de fer, ho formulo en sentit positiu. Intento buscar moments de silenci, de parar, de reflexionar i de ser més conscient del moment en el que som, de la gent que tenim al voltant i de com un moment de tornar a connectar amb Déu, no? Orar, pregar més. I no des del punt de vista, no des del punt de vista egocèntric, de centrar-me i desconnectar del món, sinó de parar i reflexionar per connectar amb Déu. I això per intentar després projectar-lo cap als altres. O sigui que intento buscar temps de silenci i després doncs, projectar-ho amb els altres. Si un està bé amb si mateix, amb Déu, dona gràcies, etc., podem tenir unes relacions més plenes i més sanes amb la resta de la gent i ajudar els altres.
Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.
Tot seguit parlarem de l'informe Llibertat religiosa al món d'ajuda a l'Església necessitada. Tenim al nostre estudi la Marta García, que és presidenta de Barcelona d'Ajuda a l'Església necessitada. Benvinguda, Marta.
Hola, moltes gràcies, bon dia.
Gràcies a tu per estar avui amb nosaltres. I en Miquel Planiol, que és responsable del voluntariat d'Ajuda a l'Església necessitada. Gràcies, Miquel, també per estar avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Bé, Marta, és costum sempre que ens vingueu a explicar doncs, les novetats d'aquest informe, d'aquesta entitat Ajuda a l'Església Necessitada, però abans, parla'ns una mica què és Ajuda a l'Església Necessitada, que ja fa forces anys que funcioneu, eh?
Sí, des de fa més de 70 anys. De fet, vam néixer l'any 1947, després de la Segona Guerra Mundial. Som una fundació pontifícia, i la nostra tasca és ajudar en la seva labor pastoral a sacerdots, religiosos, missioners arreu del món, allà on l'Església és molt necessitada o perseguida, o a vegades doncs, les dues coses alhora.
I els voluntaris són molt importants, no, Miquel?
Pues moltíssim, moltíssim, perquè aquesta tasca no es podia fer sense l'ajut dels voluntaris. N'hi han molts a tot el món, i aquí a Catalunya, doncs aproximadament utilitzem uns 40 voluntaris amb diferent dedicació, no? Però penseu que la tasca nostra és important, perquè si no, doncs no arribarien. Les persones que treballen a Catalunya són 3 persones i la resta, els voluntaris, són els que fem possible que això arribi tot arreu.
I quina tasca fan els voluntaris?
Doncs mira, de col·laboració, les nostres finalitats són que hi hagi oració, que es pregui pels cristians perseguits, que hi hagi difusió d'aquest tema que es desconeix molt i també que hi hagi una ajuda per fer arribar a aquests germans nostres que estan passant molt malament en aquests països. Aleshores, el voluntariat el que fem és ajudar a totes aquestes xerrades, es fan molts actes, no? Molts events, es fan setmana de l'Església perseguida a parròquies, es fan xerrades, es fa la nit dels testimonis, es van a donar xerrades a parròquies, a col·legis, és a dir, un nombre molt elevat d'iniciatives.
Bé, vosaltres aquí en aquest informe que heu publicat poseu a portada que avui al segle XXI hi ha persones que són discriminades i fins i tot perseguides fins a la mort per la seva fe. El 61% de la població mundial viu en països on no hi ha llibertat religiosa. Vosaltres aquí separeu la diferència entre països que persegueixen i països que discriminen. Aviam, Marta, pels que no estem avançats en el tema, quina diferència hi ha entre persecució i discriminació?
Sí, nosaltres fem una categorització que, de fet, les categories són quatre. Seria de menys a més, seria la primera la intolerància, després la discriminació, després hi hauria la persecució i, finalment, el genocidi.
Mm. Hi ha països que hi ha genocidi.
Sí,
quins són aquests?
De fet, a l'Iraq es va, tant la Unió Europea com el Parlament d'Estats Units, Anglaterra, Nova Zelanda, Austràlia, van reconèixer que a l'Iraq, a tota l'època del Daesh, de l'ISIS, de l'Estat Islàmic, doncs hi havia hagut genocidi contra les minories, cristians i jazidis, sobretot. Mm. Mm. La discriminació seria la intolerància quan ja està incontrolada i institucionalitzada. Quan hi ha lleis o normes que només s'apliquen a un grup en concret en lloc d'aplicar-se per tota la societat. I normalment és una cosa que pot exercir l'Estat. En canvi, la persecució és un programa ja directament actiu, doncs a sotmetre a un grup religiós en concret, acompanyada de violència i que vol doncs expulsar. I pot arribar a torturar i a matar o a empresonar.
Dels 196 països que heu estudiat, 21 països pateixen persecució i 17 països pateixen discriminació. En total són 38 països que cometen violacions importants. L'Estat espanyol com està? Aquí hi ha llibertat religiosa, vull dir, no, ningú se'l persegueix aquí, però sí que hi pot haver-hi.
Gràcies a Déu. Gràcies a Déu, doncs,
però aquí hi ha gent que, per exemple, doncs hi ha cert racisme, certes creences religioses, no? No són prou vistes.
Sí, el que es detecta a Espanya, sí que hi ha atacs, no?, o pintades, sí, a alguns grups religiosos, per exemple, a l'Església Catòlica, no?, també s'ha detectat doncs un augment de la d'islamofòbia a Espanya, doncs arrel doncs dels atemptats i de la immigració que no sempre es veuen amb bons ulls. Després també el que ressalta l'informe sobre Espanya és l'atac d'alguns grups polítics contra els acords amb la Santa Seu, en el cas de l'Església Catòlica. I llavors ja sí que hi ha una preocupació per l'augment d'incidents reiteratius. L'aspecte positiu també és un acord que vam fer l'any passat tots els credos majoritaris per condemnar aquests atacs i demanar respecte, no?, contra les ofenses. Això van ser doncs, el col·lectiu musulmà, el col·lectiu cristià amb les seves diverses
confessions
sí. I després la comunitat jueva també.
Miquel, com valores tu que una persona pugui deixar la vida per la seva fe? Des de la teva vessant de persona que coneixes els voluntaris que treballen.
Sí, desgraciadament passa això i ho estem veient en aquests països que ha passat i està passant, com a Síria, com a Iraq i d'altres, no? Bé, és un tema primer que deu estar darrere, perquè si no, no seríem capaços d'oferir la vida ni altres contrarietats, no? I això per nosaltres, per tots els cristians, jo veig que és com una llavor, no? Una llavor, igual que va passar amb els primers cristians a l'època de les persecucions de Roma, no? Que no, millor que no passés, gràcies a Déu, que no és tan freqüent, no? Però Però aquestes persones, amb una visió sobrenatural, pensen que Déu els ha fet passar, els deixa passar aquesta prova, que ell no ho voldria, però s'hi veuen abocats perquè Déu ha fet lliure l'home. I els que els persegueixen i els ataquen ho fan perquè volen. I ells, pues, amb la gràcia de Déu, pues, són capaços d'oferir la seva vida si, si cal.
Tot repassant l'informe, llegeixo que han pitjorat el tema de la llibertat religiosa a la Xina i a l'Índia.
Sí.
I en canvi ha millorat, abans parlaves de l'Iraq, hi havia hagut genocidi, ara Iraq ha millorat, no? I Síria?
Sí, ha millorat a Síria i a l'Iraq, doncs perquè s'han derrotat militarment els grups terroristes que estaven atacant la llibertat religiosa. I avui dia estem ajudant a la reconstrucció en aquests dos països. Per exemple, a l'Iraq ja han tornat el 50% dels cristians que van fugir, doncs ja han tornat als seus pobles de la plana de Nínive. A Síria està sent més difícil, però també estem començant a reconstruir tant cases com esglésies com a les persones. Reconstruir pedres, però també reconstruir cors. En canvi, a la Xina i a l'Índia, tristament, hi ha hagut un empitjorament. En el cas de la Índia, doncs, la violència contra els cristians, contra els musulmans i les altres minories s'ha incrementat perquè hi ha un partit polític a la Índia que identifica el ser indi amb ser hinduista. Llavors, tot el que no ho sigui, que sigui indi però no sigui hinduista, doncs es presenta com una amenaça per la unitat del país. En canvi, en el cas de la Xina, sí que aquest informe abarca el període de juny de 2016 a juny de 2018 i és anterior a aquest acord que va signar la Santa Seu amb Xina, un acord, bueno, que és esperançador, però que no es coneixen exactament, no, les condicions. El que passa és que el règim del president Xi a la Índia, doncs, ha pres unes mesures restrictives contra els grups religiosos que considera refractaris al domini xinès. Considera que, per exemple, la Santa Seu, doncs, és un element extern al país que intenta d'alguna manera colonitzar. I llavors han endurit les condicions, sobretot per la difusió de la fe per internet o la venda de bíblies per internet.
Aquí hi ha un llistat de països que persegueixen la llibertat religiosa, per exemple, el cristianisme, que heu posat, per exemple, per ordre alfabètic, l'Afganistan, l'Aràbia Saudita, Bangladesh, Birmània, Xina, Corea del Nord, Eritrea, l'Índia, Indonèsia, Iraq, Líbia, Níger, Nigèria, Pakistan, Síria, Somàlia, el Sudan, els territoris palestins, el Turkmenistan, l'Uzbekistan, això és el de... i el Iemen. Aquí no es pot ser cristià, aquí. Aquí et persegueixen.
No només cristià, sinó pertany a...
Sí, a altres religions,
a altres religions,
que no són les oficials de l'Estat.
Exacte. I en alguns països, com en el cas de la Xina, és qualsevol religió, no? Els països com... o Corea del Nord, no? Els estats autoritaris de tall comunista, doncs, impedeixen qualsevol manifestació religiosa. Sí que fem com una classificació, nosaltres, dels focus d'atac a la llibertat religiosa, no només la cristiana, que serien el radicalisme islàmic, que en nombre de països, 22, doncs seria el més agressiu. Després hi ha els estats autoritaris, en 8 països, normalment són de tall comunista, no sempre, i després els nacionalismes extrems, que identifiquen el pertànyer a una nació amb una religió, no? Identifiquen aquestes dues coses, i que també serien 8 països. En nombre de víctimes, diguéssim, qui es porta, no, tot el mèrit, serien els estats autoritaris, amb 1.700 milions de persones visquen en aquests països.
I després hi ha països que discriminen, són la llibertat religiosa.
Sí.
Algèria, Brunei, Egipte, Iran, les Maldives, Rússia. A Rússia també es discrimina, per exemple, ser cristià?
Els cristians ortodoxes a Rússia no pateixen discriminació. perquè també és una església
oficial,
nacional, sí. El que sí que s'han proclamat, bueno, un paquet de lleis que es diuen Yarovaya, que han estat condemnades internacionalment per entitats defensores de la llibertat religiosa com la Comissió d'Estats Units per la Llibertat Religiosa Internacional, que en aquestes lleis els funcionaris del govern poden prohibir qualsevol activitat d'una associació religiosa per alterar, que ells considerin que estan alterant l'ordre públic o que ells interpretin que són activitats extremistes. I els grups evangèlics, per exemple, han estat molt afectats per això. També s'impedeix qualsevol activitat dels testimonis de Jehovà. I després, en el cas de Rússia, també hi ha tot el tema de Crimea, que no apareix a l'informe de Rússia, sinó el d'Ucrània. L'Església Ortodoxa Ucrània pertany al Patriarcat de Kiev, no al de Moscou, i llavors s'està impedint que els bisbes puguin enviar sacerdots a la zona de Crimea i també s'estan confiscant edificis.
I els Turquia? Bisbes... Com està Turquia? Es discrimina?
Sí,
aquí, eh?
Sí, sí, sí. A Turquia els cristians han pràcticament desaparegut i viuen com a ciutadans no de segona, sinó de tercera categoria.
Bé, Miquel, que te tenim molt callat, estem a la recta final, digue'ns alguna cosa de la teva experiència.
No, a veure, jo fa 6 anys que sóc voluntari de l'ajuda que és necessitada i realment em va quedar l'atenció i a mi m'ha afavorit molt, en el sentit de que el que jo puc dedicar i com un mes dels voluntaris, doncs rebo més del que aporto, perquè penses que aquesta gent que ho té tan difícil, doncs ho estan fent molt bé, estan mantinguent la seva fe, i això penso que ens faria molta falta aquí, a Occident, donar-nos en compte d'això. Quan més de difusió en fem, més ens beneficia per poder ser millors també el nostre camí cristià.
Aquest informe el poden descarregar i consultar a la pàgina web de ayudaalaiglesianecesitada.org. Marta, alguna cosa més? Presidenta d'Ajuda a l'Església Necessitada de Barcelona.
Doncs, bueno, simplement agrair-vos el que haguem pogut presentar aquí a Girona aquest informe i que no ens oblidem de
molt
tots
bé.
Aquests germans nostres que no poden viure la seva fe lliurement.
Gràcies, Marta García, presidenta d'Ajuda a l'Església Necessitada de Barcelona, i Miquel Planiol, responsable del voluntariat d'Ajuda a l'Església Necessitada. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
L'últim programa de mes tenim aquesta secció que ens aporta el nostre company Xavier Roca, que és Música sense complexos. Benvingut, Xavier, com estàs?
Què tal, Àngel?
Com bona anem? Pasqua, tot i que primer tenim la Quaresma.
Exacte, un cop passi la Quaresma, llavors arribem de seguida.
Molt bé, Xavier, com sempre ens portes l'actualitat cristiana arreu del món. Què ens recomanes avui?
Doncs Mercy Road, en català Camí de Misericòrdia, és el títol escollit per aquest mes de març per Música sense complexos. És un cant quaresmal de fer camí cap a la Pasqua, que és el que toca ara, i ens ve de la mà novament del grup de Birmingham Worship Central, considerada una de les millors bandes de música cristiana del moment. D'ells en vam parlar ja el mes de novembre, i en aquesta ocasió recuperem un dels seus darrers èxits per la força que transmet i perquè pren gran sentit durant aquest temps de conversió que és la Quaresma. Amb una posada en escena moderna, amb un estil pop-rock adaptat als nou temps, Mercy Road ens parla de la misericòrdia, una temàtica que, de fet, el pontificat del Papa Francesc ha posat de forma especial damunt de la taula. I és que, malgrat les debilitats i les caigudes, Déu sempre és allà al fons empenyent-nos el perdó i la reconciliació. A la tornada, de fet, els britànics donen gràcies a Déu per la salvació i manifesten que gràcies a ell han trobat l'esperança que els mancava. A Mercy Road, doncs, fem l'opció de mirar cap a la Pasqua amb la certesa i el convenciment que Déu és misericordiós, tal com Worship Central volen transmetre amb aquest cant. Dead and buried, then you raised me back to life, raised me back to life.
coming through this world, but it's not easy. Got a letter to you because you called me. Living with a purpose, and I'm never turning back.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, jornada de la família, de 9:45 del matí a 6:45 de la tarda al Col·legi FEDAC Sant Narcís, el Pare Coll de Girona, amb el lema La família, bressol i referent de la humanitat. Hi haurà tallers, missa presidida pel nostre bisbe Francesc a la 1 del migdia, dinar i quina familiar. També és l'aplec de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Maçanet de la Selva, a les 12, missa a l'església parroquial, sardanes i dinar al poliesportiu. Recordem el Via Crucis a les Creus de Girona, surt a 4:45 de la tarda des de la primera capelleta del barri de Torres, Gironella. I aquest diumenge també cinema espiritual amb la projecció de la pel·lícula De Dioses i Hombres, de Xavier Vouvois, a les 5 de la tarda a l'església de l'Immaculada de Figueres. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 31 de març. Amb nosaltres el pare Jesús Vergara, de la comunitat dels Salesians de Girona. Benvingut, pare Vergara.
Moltes gràcies.
Quan vulguis.
Contemplant la paràbola, hauríem de pensar en quin dels tres personatges ens veiem reflectits. El pare va accedir a la petició del fill respecte a la seva llibertat i deixa que se'n vagi. Però potser, perquè el coneix bé, espera que torni. I quan torna, surt a trobar-lo i l'abraça. És un bon retrat de Déu, el pare que perdona. Nosaltres sabem respectar els altres i perdonar-los? El fill petit ho malgasta tot, es queda en la misèria i perd tota la seva dignitat. Però reflexiona i decideix tornar a casa, on troba un pare bo que el perdona. Aquesta Pasqua, el pare també ens espera a nosaltres, sobretot en el sacrament de la reconciliació, per perdonar-nos i convidar-nos a la seva festa. El germà gran no se n'ha anat de casa, però el seu cor n'estava molt lluny. És mesquí i egoista, i se sent bo i millor que el seu germà. I nosaltres ens sentim jutges dels altres?
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins a la setmana que ve.